Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Lluc Salellas de Guanyem serà el proper alcalde de Girona després de pactar amb Junts i Esquerra i deixar fora el PSC, la llista més votada. L'acord ja inclou el repartiment de les àrees de cada regidor i un llistat de prioritats. Guanyem passa a governar després d'anys a l'oposició reclamant un canvi. Al final, però, ho fa amb els partits que havien governat fins ara. Lluc Salellas creu que els gironins ho entendran.
Enteníem i entenem que el que tocava era posar-nos d'acord amb un programa i amb un organigrama de govern i amb una proposta de ciutat, i jo crec que la gent entendrà perfectament que un govern que té 17 dels 27 regidors té tota la legitimitat per governar la ciutat en els propers 4 anys.
La primera tinent d'alcaldia serà Gemma Geis, cap de llista de Junts, que recorda que compleixen amb el que van dir en campanya de tenir un govern de perfil independentista. Quim Ayats, d'Esquerra, serà segon tinent d'alcaldia. El pacte tripartit inclou 64 mesures prioritàries, entre les quals hi ha limitar a un 4% el nombre de pisos turístics, quan de moment la xifra ronda el 15, o també destinar 1 milió d'euros anuals per comprar habitatge per lloguer social. L'acord també anuncia la creació d'una regidoria dedicada a la promoció de la llengua catalana. I a Barcelona, Xavier Trias es convertirà en alcalde de la ciutat si es manté el bloqueig per formar majories alternatives. L'alcaldable de Junts hi arriba havent tancat les bases d'un govern de coalició amb Esquerra, que la militància dels dos partits han d'avalar aquest dissabte. A Tarragona i Lleida tornaran a tenir alcaldes socialistes. El cordó sanitari a l'extrema dreta continua en l'aire a Ripoll. Esquerra, PSC i CUP han trencat negociacions amb Junts i si no hi ha alternativa que sumi, Sílvia Oriol serà l'alcaldessa. I a Espanya, el Partit Popular i Vox es posen d'acord per governar Junts en prop de 200 ajuntaments. Tot i això, l'aliança dels populars i de l'extrema dreta xoca per l'existència de la violència masclista que Vox nega i que els de Feijóo diuen que és inqüestionable, que existeix i que s'ha de combatre. De la crònica internacional, Vladimir Putin menysté la contraofensiva ucraïnesa i anuncia l'arribada a Bielorússia d'armes nuclears tàctiques russes per dissuadir l'OTAN pel seu suport aquí. La missió africana de pacificació rep la negativa del president ucraïnès a negociar i serà dissabte a Moscou per intercedir amb Putin. I el govern grec rebutja les crítiques cap als guardacostes pel naufragi amb centenars de migrants a bord. Nega que intentessin remolcar el vaixell i que fessin cap maniobra que afavorís l'enfonsament. La policia manté 9 supervivents detinguts pel naufragi i s'ha traslladat la resta a un camp de refugiats a prop d'Atenes. Vilaca, Àustria, acull aquest cap de setmana la 35a edició de la Plec Internacional, una gran mostra de cultura popular catalana que cada any es fa a una ciutat europea. Més de 600 actuants arreu del país i de totes les disciplines de la cultura d'arrel prenen part en 3 dies d'activitats. Habaneres, sardanes i una mostra d'entitats han omplert la primera jornada d'un programa que representa un gran aparador de la cultura d'arrel de Catalunya. Una de les novetats d'aquest any és la jornada Catalònia Mig Caríntia, que ens descriu Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea.
Que anem reforçant aquestes bones relacions que tenim ja en aspectes, no?, d'innovació tecnològica, inversions empresarials, però el que volem també aquests dies aquí és donar aquest punt a favor a nivell cultural d'aquesta aproximació també més humana, no?, durant aquests 3 dies, compartint els carrers i tota la nostra tradició cultural.
També es present a la pleca el president Carles Puigdemont, que ha destacat la força de la cultura popular com a carta de presentació. Dels esports, gran victòria del Barça en el primer partit de la final de la Lliga ACB. Els blaugranes s'han imposat al Madrid per 97-88 al Palau Blaugrana. El segon partit serà diumenge a la tarda, també al Palau. Mirotic ha estat rebut amb una gran ovació i durant el partit l'afició ha reclamat la continuïtat del montenegrí a la directiva. Recordem que l'enfrontament ha arribat enmig de la polèmica per l'afer Mirotic. El director esportiu de la secció blaugrana, Juan Carlos Navarro, ha mostrat la seva sorpresa per les declaracions del montenegrí assegurant que el Barça no s'ha assegut amb ell per parlar del seu contracte. El Girona renova el porter Juan Carlos una temporada més. La seva renovació és la tercera que fa el club de cara a la pròxima temporada després de l'ampliació de contracte de l'Aleix García i la continuïtat del també porter Gazzaniga. Aquest dissabte comença a Colònia, a Alemanya, la Final Four de la Champions d'handbol. El Barça juga la primera semifinal contra el Magdeburg. La segona la disputen el PSG i el Kielce.
Fins aquí les notícies.
woman to woman, I just wanna see you glow. Les dones i els dies.
Ens parlen de la cara fosca de la intel·ligència artificial, però també es pot utilitzar per creacions artístiques i per fer un món millor. I és per això que moltes dones hi estan treballant. Aquest dissabte, a Les Dones i els Dies, farem el programa des del Sonar per parlar de les dones capdavanteres de la intel·ligència artificial i també per descobrir les artistes que canvien el paisatge sonor.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, els dissabtes a la mitjanit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
30 anys de Sonar. Cada cop més joves.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Soc en Pol Gisse, youtuber, actor, escriptor, tiktoker, instagramer, pitolaire, a vegades també volia felicitar a Catalunya Ràdio per seus 40 anys, us conserveu molt bé i per molts més.
Catalunya Ràdio, 40 anys. A Catalunya Ràdio... Postdates. La veritat sempre troba un lloc on amagar-se en la memòria. De Diguem-ne Amor, de Marta Vives. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Sitges, bona nit.
Hola, Carles, bona nit. En Lengmark.
Hola, sóc el Carles Cuní i la nit del 20 al 21 de juny acompanyaré en el Xavier Solà en una edició molt especial de la Nit dels Ignorants, tot celebrant els 40 anys de Catalunya Ràdio.
El 20 de juny serà històric.
Celebrem els primers 40 anys de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs ja veieu que ha anat ràpida la cosa, hem superat ja el butlletí de notícies, no passa res.
No passa res.
Hem tingut temps de reflexionar que quan hem parlat del Cavaliere, Berlusconi, ha vingut el Cavaliere Fidalgo, que és el seu nom artístic. És el nom artístic de les nits d'estiu que feia un programa on ell dirigia l'orquestra. I el Cavaliere Fidalgo, i clar, diu, home, no tots els cavalieres
són
com Berlusconi ni tenim la pasta que té aquest senyor, eh?
Escolta, jo tinc una pregunta.
Què?
I l'audiovisual, què?
L'audiovisual, que bona. L'audiovisual tindrà avui a Georges Delerry, L'importance de me, Alex North i La rosa tatuada, Nino Rota i Bruckner, Ascenso, i John Barry, A fuego en el cuerpo. Però per arribar, abans, acabant aquesta part del programa, Alex North ens regalarà la seva meravellosa Chain Melody, però no en la versió d'agost, sí, en la versió d'Elvis Presley, decadent a Las Vegas. O sigui que
bravo!
Heu d'arribar fins al final i superar-ho i fins les 3 amb nosaltres. Ara ha arribat el moment del concurs. Però abans, i mentre canten, toquen més aviat, perquè semblen els de Tequila, Tequila, eh? En aquest moment, els Who. M'agrada molt que us esteu animant a enviar correus una altra vegada opinant sobre pel·lícules i tot plegat. O sigui que no desistiu, eh? Jaume, gràcies per la notícia que ens envies. També us vull agrair, diu, l'entrevista d'Hermano Caballo. M'hauria passat del tot desapercebuda. Ahir la vaig veure i em va agradar molt, tant la història d'en Santi com el documental en si. Una gran entrevista que em va fer moltes ganes de veure el documental. Per tant, una abraçada a tots i en especial a la nouvinguda Ona. Bueno, a veure què dirà l'Alfons si al final apareix, que no se sap. És com una mica el misteri de Perduts al Temple. Uri, tenim preparat el concurs de la setmana passada per presentar després el concurs nou d'aquesta setmana.
Ai, Marta, preparada?
Preparada, Marta.
Vinga,
sí, no, Sílvia,
un,
no,
dos,
no,
tres.
Concentrats. Vale. Jo vaig donar una pista, ai, només una, que ai, deia... Aquesta pel·lícula comparteix la sensibilitat original d'un Hitchcock i un Wim Wenders.
Querida, nada ocurre por casualidad. Y el círculo siempre se cierra. Ninguna explicación que pueda darte te satisfará. Tú buscas soluciones. Porque eres joven. Pero llegarás a entenderlo algún día.
La Marta fa cara de...
La Marta, quan li digui la pel·lícula que és...
Està pensant molt.
No, perquè la música em sona. Diria que la música sí que és de Mark Richter, no? Juraria?
No!
No?
És que la música jo crec que confonia molt.
A molta gent la confós moltíssim.
Confon molt.
Molts, però moltíssims han dit Les Hores.
I ho fa així.
I la música de Philip Glass. Però és una pel·lícula que t'agrada molt, Marta. Moltíssim.
És que amb el doblatge...
Clar,
No vull ser una excusa d'això, però doblada no...
La música és de Carter Burwell. I la pel·lícula...
Oh, ostres, oh, clar, home, sí.
Bueno, ara fixa't la pregunta plus que vaig fer. Per què el seu nom ens ha de fer pensar en ghosts, en plural, Més Dickens. Quin és el seu nom?
Carol.
Evidentment. I si és Carol, saps què és una Carol? Una Nadala. Una cançó de Nadal.
És veritat.
I hi ha una obra que es diu A Christmas Carol, que és de Dickens.
Ai.
I surten fantasmes. Aquesta era la resposta a la pregunta plus.
L'Oriol s'ho mira escèpticament.
Déu-n'hi-do.
Que xulo! Carol, la pel·lícula amb Kate Blanchett, amb Rooney Mara i amb aquesta preciosa, preciosa banda sonora que hagués hagut de guanyar l'Oscar, precisament, Jo estic d'acord amb l'oient d'abans, Bé, hi ha coses...
Sí, hi ha injustícies d'aquelles que...
En fi, tenim molt poques respostes correctes perquè la majoria de la gent ha dit Les Hores, que també m'agrada molt, i ho he de dir. Per tant, de l'1 al 15, qui dona el número?
La Marta.
Marta?
Doncs mira, el 10.
El 10, senyores i senyors, és... Jordi Quílez! Un CD, un DVD i un llibre per tu, Jordi, felicitats. Ja sabeu que teniu una setmana, però aquesta vegada seran dues. I ara és quan aviso i recordo la gent que la setmana que ve no hi ha finestra indiscreta.
No, perquè Sant Joan.
Ni audiovisual.
És
programació
Joan.
Especial. Nit de Sant Joan.
Estarem menjant cuques.
No tindrem programa. Per tant, tindreu dues setmanes per enviar la resposta correcta a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestracr.
T'has portat bé,
M'he portat
molt bé. O l'has fet molt complicada perquè són dues setmanes, que em fas por.
Sílvia,
ai,
que després no ens cabrà tota la resta, i em queixaràs molt, Bueno, ja et conec jo, Amigues i amics, és el concurs del programa, amb la música i una pista. La pista és aquesta. Som a Sanacale, entre el Janto i el Sinois, a l'aixopluc de Lida i amb Tènades... A cop d'ull.
No dejaré que desates una guerra por ella.
¿Puedo hablar? Lo que dices es verdad. Os he agraviado. A ti y a nuestro padre. Moriré peleando.
I ja està, he tingut la pista, la recordo, a Sanacale, entre el Janto i els Sinois, a l'aixopluc de Lida, i amb Tènades a cop d'ull hi ha una cosa, aquest indret. Atents, aquest indret, aquesta música...
És que la música és molt fàcil, marxo.
Sí, bueno, marxa. Però et perds la resposta plus. Si a més ens envieu, a més del títol correcte de la pel·lícula, la resposta a la pregunta per què, doncs podeu anotar més punts pel premi final de la temporada. La pregunta és, per què la capital de França va ser seduïda...
Ala!
Per una poma!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. You got a friend in me.
You got a friend in me. Ah, esto es inútil. Dejad que Buzz siga mareando a sus juguetes.
Sí, tienes razón.
Juguetes, juguetes, juguetes. Un momento.
Almacén de juguetes de Al.
¿Almacén de juguetes de Al?
Edge, dibújale vestido de pollo.
Àlex Gorina, Toy Story, que és un referent del cinema d'animació. Quants anys té? Hi ha més de 25.
És possible? La primera, clar. Sí,
la primera,
sí, sí.
La primera, més de 25 anys. Escolta, i si parlem de Toy Story, de què parlem? Irremediablement, de Pixar. Pixar.
Però Pixar no és només Toy Story, eh? Perquè hauríem d'afegir Up, i Wall-E,
i Brave,
i Ratatouille,
i
perdona,
Inside Out,
i Els Increïbles.
I tant.
A mi m'agraden molt. I Monstros S.A., per descomptat.
No, no pararíem, però, no. Escolta, així que tu entens que quan jo vaig veure que a Cosmo Caixa hi havia l'exposició La ciència de Pixar, què vaig fer? Et vaig demanar... De fet, crec que et vaig suplicar que volien veure aquesta exposició.
És que no pot evitar-ho. Ella té un sul per entendre'ns que la delata i, per altra banda, valdria molt la pena anar Inside Out of the Sylvia per descobrir la seva psicologia infantil profunda.
Doncs me'n vaig anar a Cosmo Caixa i allà em va rebre el director del Museu de la Ciència del Cosmo Caixa, que és el Valentí Ferràs, que comenta què va significar Toy Story.
És molt excepcional haver vist dibuixos animats tota la vida i de cop veure aquesta pel·lícula va ser un descobriment. Diu, com pot ser? Com ho han fet? Com aconsegueixen això? No? Això com a espectador ho estàvem veient d'aquesta manera. Després n'hi ha hagut més i s'han perfeccionat. Però aquella pel·lícula marca un abans i un després en com nosaltres ens havíem relacionat des de la infantesa amb les pel·lícules d'animació. No?
Àlex, jo he de confessar que sóc de lletres pures i quan sento parlar de ciències i matemàtiques surto corrent.
Me too.
Ah, som dos. Però m'atreia com a través del cinema aquesta exposició podia trencar barreres. El leitmotiv és molt clar. La ciència i l'art no són uns compartiments tan estancs com podríem pensar.
Això ho va pensar abans i ho va dir, ho va demostrar Leonardo da Vinci.
Tu agafes un recurs que és conegut per tothom, estimat per tothom, que forma part de la cultura popular de la humanitat, i veus que Pixar realment doncs, va fer un treball excepcional ajuntant els creatius i la ciència, els matemàtics, els físics, els enginyers.
La idea, perquè m'entengueu, és que l'exposició us transporta a una oficina de Pixar. T'imagines? Tu, jo i el Sam, que dibuixa superbé.
Ah, sí?
Sí, és un art dibuixant. Què faríem amb Elemental?
No tinc ni idea, perquè no l'he vista. La van passar a la cloenda del Festival de Canes.
Àlex,
i... Àlex! Oh, no, mira,
Àlex!
Peca't a minuta, no? Somewhere
beyond the sea. A Pixar Animation Studios van ser uns pioners posant la ciència al servei del cinema.
Demostra com va ser possible que unes persones, des del punt de vista creatiu, com John Lasseter, com l'Ed Catmull, que era el que estava fent ja els gràfics per ordinador, i l'Steve Jobs, van saber avançar-se al temps i veure que realment es podia fer cinema d'animació d'una forma fantàstica que deixa seduït a tothom i que van aplicar unes tècniques que realment posen molt en valor doncs la creativitat de la ciència.
Tota pel·lícula Pixar passa per diferents etapes. Primer, els personatges es fan amb argila. Quan vas a l'expo, els pots tocar. Després, es passen a l'ordinador per fer-los en 3D. Aquí, els científics de Pixar són revolucionaris. Eva Rubio Antonell, educadora de Cosmo Caixa, una altra de les meves cicerones, perquè vaig estar molt ben acompanyada, ens explica el motiu.
El que va ser revolucionari a l'inici va ser aquest eix de les zetes, no? Donar-li profunditat a les seves imatges, doncs per així poder tenir més realisme. Amb aquest eix de les zetes, no? Que al final va ser un software que van haver de crear específicament, no? I va ser molt revolucionari, el fet de que la seva imatge doncs, pogués ser viva, pogués ser en tres dimensions.
El director de Cosmo Caixa també comentava aquest aspecte.
Hi ha una part de l'exposició que parla del modelatge 3D, no? I com veiem que una cosa tan senzilla o aparentment tan senzilla com és posar l'eix Z, o sigui, tenim l'X, l'Y, i quan posem el Z, que això, des d'un punt de vista informàtic, no és tan complicat, o a priori no ho sembla, i et t'obrones possibilitats enormes, no?
Àlex, l'exposició està dividida en 8 àmbits necessaris perquè les criatures Pixar tinguin vida. L'exposició, saps el que més em va agradar?
Uh-huh.
Que ho pots tocar tot.
Malament. No deuen ser originals, eh? Segur que són originals, còpia d'originals o original
repetit. Però és apte, no? Això està molt bé, perquè pots anar amb
tu,
família. Pots anar amb els nens i tu pots tocar tot el que vulguis. Si
pots tocar la Gioconda, na merda, pots tocar la Gioconda.
Calling, and the sky is clear and bright. Tu saps millor que jo que abans de Pixar moltes pel·lícules d'animació com es feien? Amb stop motion,
sí,
no?
Sí, sobretot aquelles de plastilina, per entendre'n, sí.
Doncs, de nou, aquí Pixar és pionera.
En comptes de fer servir la tècnica stop motion, no?, que havíem de fer cada un dels fotogrames, doncs crear-li un moviment, no?, fer una fotografia, en aquí no, ells van crear l'animació digital, que consisteix en només triar dos fotogrames clau, que aquests fotogrames claus doncs comencés el moviment en un lloc i acabés el moviment en l'altre, i que fos l'ordinador, no?, aquest software, qui interpolés com faria aquest moviment. Per tant, si a cada segon hi ha d'haver 24 fotogrames i el moviment, doncs, el crea un software, però doncs ens simplifica molt la feina.
Avancem. No sé si recordes aquella imatge de l'avi d'App.
Spencer Tracy.
Spencer Tracy.
Idèntic.
Sempre, per què sempre em sorprens?
És idèntic, i a més a més, ells ho han dit, vam copiar Spencer Tracy.
Ah, no? Doncs jo no ho sabia. I he après una altra cosa, com m'agrada. Però, escolta, l'exposició també ens ensenya una cosa molt important, com la il·luminació pot transmetre emocions.
Yo soy Mérida y voy a competir por mi propia mano.
Pero, ¿qué haces?
Mérida, maldito vestido.
És un moment d'una de les meves pel·lícules de Pixar preferides, Brave, i la Mérida té aquells cavallots.
Dificilíssims de fer sempre.
Molt difícils. Aquí, de nou, la ciència és bàsica.
Com també és en el cas dels rínxols de la Mérida, no? Cadascun d'aquests rínxols, perquè pugui tenir realisme, són els simuladors que han creat també una mena de rínxols interns transparents que permeten que aquest moviment sigui realista i que la física, no?, hi sigui imposada, no?, i s'hi vegi i li pugui donar aquest moviment clau.
Bueno, he començat pel modelatge, però suposo que arriba un moment en què, a banda de fer tastets d'aquesta manera com hem fet fins ara, tot es conjuga per aconseguir fer la pel·lícula que volíem, no?
Efectivament, però saps qui t'ho explicarà? Mm-hmm. L'Eva.
Clar, l'última part és el renderitzatge, que al final consisteix en que totes aquestes capes virtuals que hem anat fent han d'acabar-se plasmant en un 24 fotogrames per segon i que cadascun tingui els seus píxels. Doncs aquí ve la complexitat. Poder per un sol fotograma es necessiten 89 hores de renderització. Llavors Pixar el que té són granges de renderització, no?, ordinadors treballant 24 hores al dia per tal d'aconseguir que totes aquestes imatges acabin sortint en una pel·lícula.
Renderització.
Renderització.
Oli!
I granges.
Aquarela.
I granges.
Sí, tot, sí. Bueno, renderització.
Sí, sí, però a més vaig descobrir, jo, que sóc de lletres, que el personatge més important d'una pel·lícula, com podria ser en aquest cas la Mérida, és el que ha d'estar més enfocat i necessita una renderització
precisa. És que les estrelles sempre necessiten el focus directe a elles.
I tristeza, tengo un trabajito súper importante solo para ti.
¿En serio?
Mm. Sígueme.
¿Qué haces?
Y ya está, perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es asegurarte de que toda la tristeza permanezca ahí dentro.
¿Y tú qué piensas? ¿Aquesta exposició serà un èxit o no ho serà?
Jo penso que ho és, ja.
Exacte, i ara ens ho explica el director de CosmoCaixa, el Valentí Ferràs.
Realment està sobrepassant les previsions que teníem i ho estem poguent gestionar bé. Estem tenint més de 3.500 persones al dia de mitjana i això vol dir que els caps de setmana realment doncs hi ha moltíssima gent que vol veure l'exposició, i el que sí que ens agrada dir a tothom és que abans de venir entrin a la web, mirin quines franges horàries poden estar més buides i que escollin aquelles per venir a CosmoCaixa.
Àlex, m'encanta dir la frase que diré ara, eh? El cinema no només és art, sinó que també és ciència. Així que ja ho sabeu. Us ho apunteu a les vostres agendes. Fins al dia 3 de setembre teniu temps de visitar la ciència de Pixar al CosmoCaixa. Us encantarà. Feu-me cas, feu-me cas.
Doncs agafeu un dels cotxes de Cars i a l'atac directes.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Els Cub, donant canya, evidentment, encara ressonen per tot arreu de Barcelona i avui, a la finestra discreta, hem de reflectir una mica el que va ser aquest concert d'abans d'ahir, on, per cert, hi va assistir una persona que hem mencionat diverses vegades al programa d'avui, Marta, i que ens ha d'ajudar, perquè jo no he pogut veure Flash.
I jo tampoc.
Doncs no pot ser, perquè si s'estrena una pel·lícula d'Andy Muschietti, El senyor d'It i de mamà, i a més una DC Comics amb la Warner i tot això, clar, jo entenc que és indispensable que sentim alguna veu potent que pugui almenys informar-nos.
¡Oh, Dios mío! ¡Flash!
Hola.
¡Me encantas!
Gracias.
Le paso con el señor Wayne. Dices que has retrocedido en el tiempo.
Bruce, podría arreglar las cosas. Podría salvar a mi madre. Podría salvar a tus padres.
Y también podrías cargártelo todo.
Bé, tu vas estar amb els Who i també has vist Flash i els oients van enviant missatges a la Ona i a l'Alfons sense parar, ho has pogut comprovar, oi, Marta?
I tant, i tant.
I no sé què passa, però en aquests moments s'obre el núvol del cel i brrr, apareix Alfons Gorina. Alfons! Bona nit. Home, a veure, déu-n'hi-do, et mantens actiu,
Sí. Bueno, per sort em deixen mantenir-me actiu encara dins d'unes possibilitats i, per tant, intento aprofitar, clar, algunes ocasions especials, diguéssim,
Bueno, els Who, per això...
Sí, mira, i van, com tenien orquestra, a més, van tocar moltíssim de Tommy i de Quadrofenia, o sigui que va ser un concert molt cinematogràfic, en realitat, perquè com ells estan una mica grans, ja, en realitat, es van fer acompanyar això de l'orquestra i van crear, doncs, un univers dins del propi concert que era molt cinematogràfic. Va estar molt bé, sí.
I hi havia el Guillem Marí, el Carles Romero... En fi, escolta'm, excepte tu i jo, Marta, estava la finestra completa. Escolta, sí. I Flash, jo, pel que he sentit en el tall, una mica tontet semblava, no?, el Flash...
Sí, però bueno, perquè clar, saps què passa? Que no et poden explicar massa coses en aquest tràiler. Ah. És una pel·lícula que juga el que ha estat jugant la Marvel últimament, és a dir, tot el tema del multivers i de les sorpreses i els cameos i tot això, però alguns són tan bèsties, us ho dic així, que clar, no t'ho poden ensenyar i en el tràiler t'ensenyen doncs, les quatre coses que et poden ensenyar. Perquè mira que la Marvel, per mi, ha començat a anar ara una mica cap a baix ja després d'unes quantes pel·lícules que estava bé i DC que anava darrere... Les últimes ha remuntat, i en aquesta pel·lícula la veritat és que han aconseguit una cosa que no ha aconseguit ni la Marvel, i és a dir que l'univers cinematogràfic va més enllà del que ha estat tot el curs de DC, per entendre'ns, i s'han anat fins i tot a projectes que no s'han arribat a rodar mai, però que estan presents en aquesta pel·lícula. Per tant, és un niu de sorpreses, de diversió, de riures, i és molt emotiva, la veritat, perquè també sabien que l'univers DC... aquest concretament s'acaba, perquè ara agafa les regnes James Gunn, i han aprofitat per allò, fer un final apoteòsic amb tots els personatges a la vegada d'una manera que no es pot ni imaginar, realment.
Ben Affleck, Michael Keaton, tacatí, tacatà, en fi.
Sí, aquests són els que se saben. Imagina't fins i tot el que pot arribar a haver després. La veritat és que el retorn de Michael Keaton és divertidíssim, us ho he de dir.
No facis spoilers. En fi, Flash, presentada per Alfons Gorina, un luxe, definitivament.
Sort que l'ha vist ell.
Ai... Ens salves, et trobem a faltar, al fons, i tothom et troba a faltar, de manera que... Sí, ja t'ho dic jo.
A veure si puc anar apareixent de tant en quant. Només una cosa, sí que hi ha una Pixar que potser no ha parlat exactament del que dèieu abans, però sí que parlava de la memòria, que era Coco, sabeu?
Sí.
Era una pel·lícula que intentava allò, parlar una miqueta d'aquest tema, i aprofito la cosa.
Molt de la mort i tal, sí.
Perfecte. Veus, és que, de veritat, No ho tornis a fer, Bueno, gràcies, Alfons. Que dormiu bé, que descanseu, que bona falta us fa. Que nosaltres tenim una situació en un aeroport que ens angoixa moltíssim amb una pel·lícula que es diu Aparentri o La llegada.
Sí. Tots ens sentim identificats amb aquesta pel·lícula. Tots els que hem viatjat a Estats Units alguna vegada ens ha arribat a passar alguna vegada alguna cosa similar, diguem.
Queda clar. Sí. Bona nit, company!
Bona nit, abraçades a tothom. What's
the purpose of your visit?
We are moving here.
Did anyone hand you something on the plane or in the airport?
No.
Do you trust your partner?
You think she trusts you?
Voy a tornar a casa.
Dime la verdad y salimos de eso.
Please don't stop.
Semblava una pel·lícula americana, però és per sort ha sortit la Bruna Cosí, immediatament ja ens hem situat amb l'Alberto Amman en aquesta Up and Entry, l'arribada d'Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, que sincerament a mi va impactar i em va tenir molt dins de la pel·lícula tota l'estona, eh?
Sí, sí, a mi igual. A més, tenim Bruna Cosí per partida doble aquesta setmana, amb dos registres molt, molt diferents. Però sí, sí, és una pel·lícula, jo crec que per mi, tot i no haver-les vist totes les que s'estrenen, la veritat és que és la que més ha agradat. És una pel·lícula que funciona molt bé, bones interpretacions, bon ritme, una tensió creixent, aquesta atmosfera claustrofòbica, el muntatge, és que tot funciona bé, no? I realment, doncs, es pot explicar una història... Sí que és veritat que té un format, un dispositiu una mica teatral, en el fons, però bon, amb 77 minuts, que avui en dia és glòria, doncs aconsegueix realment explicar molt una bona història, molt, molt, molt potent, i que a més et deixa pensant més enllà de la projecció.
Com el que deia Alfons fa un moment, un veneçolà i la seva parella, que és una noia catalana, se'n volen anar a viure als Estats Units, passen el control i de cop i volta es converteixen en víctimes del que jo diria un assetjament...
d'interrogatoris.
Interrogatoris i tal i qual... I ja no puc dir res més perquè comencen a sortir coses que ni us imagineu. M'hem estat parlant amb l'Alejandro Rojas i el Juan Sebastián Vázquez, els directors de la pel·lícula, veneçolans, per cert, i bueno, reconeixien l'experiència personal viscuda que els va dur a fer aquel llargmetratge.
Sí, totalmente. La peli nace de muchas experiencias que Alejandro y yo hemos vivido y nuestro entorno ha vivido. Lamentablemente son historias que son muy fáciles de recopilar. Mucha gente, sobre todo nosotros que somos venezolanos, cuando vas viajando, cruzando ciertas fronteras del mundo, ciertos territorios, parece que tengan derecho a cuestionarte tu existencia hasta lo más mínimo, hasta por qué respiras, qué haces aquí, a dónde vas. Y ese poder que existe en los aeropuertos, en esos no lugares que no estás ni dentro ni fuera del país, que suceden a puerta cerrada, que suceden todos los días y con una absoluta impunidad, son cosas que hemos vivido y nos dimos cuenta que queríamos plasmar, queríamos contar, queríamos compartir, porque sabíamos que no éramos los únicos que estábamos pasando por esas experiencias.
Una altra cosa que acabes de comentar, Marta, que és el tema de la durada de la pel·lícula, que és un miracle en aquests moments, i un secret que ara desvetllaran de com la van fer, que li dona molt de sentit a el que han aconseguit amb aquesta petita pel·lícula.
Con respecto a la duración, creo que es que no teníamos claro que no queríamos que sobrara nada, ¿sabes? O sea, queríamos ir al grano, pero dejando ese justo espacio para que sientas por los personajes, ¿vale? En cuanto al actoral, bueno, es que ellos son el alma y sin ellos no hubiésemos logrado la mitad de lo que hay. Algo que les ayudó mucho y que les gustó mucho es que rodamos cronológicamente. Todo el interrogatorio lo hicimos así y eso les permitió a ellos tener una continuidad emotiva día tras día, sabiendo dónde cortamos y dónde empezábamos al día siguiente. Y eso también nos permitió a nosotros de verdad como estar muy cerca de ellos, mirarles, escucharles, ver si corregíamos algo, apurar algo, retrasar alguna que otra cosa.
O sea que había una planificación exhaustiva.
Un planning muy, muy exhaustivo. Sí.
En o sea, algún momento lo pensamos como un juego de ajedrez, porque también tenemos una escena de 60 minutos. Y eso te compromete mucho las decisiones que tomas al principio, en el medio y dónde vas a acabar. Entonces sabíamos que teníamos que tener un planning muy detallado cómo iba todo y lo del juego de ajedrez, porque donde pones el primer peón determina cómo vas a hacer el jaque mate.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Les viatgeres de la nit.
Senyora Alba Laguna.
Bona nit.
Amiga estimada, com estàs?
Doncs jo molt bé, i vosaltres?
Saps que t'acomiades avui de la secció aquesta temporada?
Avui sí, per aquesta temporada, però...
És pensant, eh?
Ja vaig pensant.
Per si de cas no vols la temporada que ve fer la mateixa o vols una altra cosa.
No, ja pensaré, però crec que encara queden viatgeres.
Queda Alba Laguna, perquè abans d'acabar la temporada tindré com a mínim una tertúlia amb ella aquí poderosa i de les que ens agraden. A més, segurament acompanyada, eh? Ja t'aviso.
Ah, molt bé.
D'una persona que t'estima molt i que estimes molt.
Ah, que bé.
Sí, que també és dona.
Doncs quina
meravella.
Bueno, ja veuràs.
Bueno, ja està. Alba, de què va això avui?
Doncs sí, com que estem, no, al mes de l'orgull LGTBI, doncs sí. Parlaré de dones trans al cinema, no? Un camp on encara queda molt per recórrer i per avançar, perquè és un col·lectiu que el cinema no ha tractat especialment
bé. O sigui,
queda
molt recorregut a la vida... I al cinema.
Exacte, van una mica,
i a les lleis.
Van
i a...
una mica de la mà. Sí, sí, sí. Sí. De fet, és això, no? Encara falten moltes trames on el fet de ser trans no sigui el punt de conflicte, integrar personatges trans i, a més, a poder ser interpretats també per actrius i actors trans, no? En tot tipus d'històries. Mm-hmm. De fet, aquests dies tenim la mostra Fire a Barcelona, on també tinc el plaer de col·laborar, i que contribueix a visibilitzar totes les realitats. I bé, aquest cap de setmana, en concret, encara podreu veure un parell de títols que giren al voltant de temàtiques trans, com Two Eyes, que és demà dissabte, o P-Fall, el diumenge. Uh-huh. I bé, ara entrarem en matèria. Aquest cop, més que fer un recorregut històric, faré un recorregut més temàtic.
Actual.
No, aniré bastant enrere, també, però serà més com per categories de personatges.
D'acord.
I, de fet, recomano molt el documental Disclosure de Ser Trans a Hollywood, que es va estrenar fa 3 anys, i que allò ofereix una visió molt àmplia del tema.
Primera categoria.
Això mateix. La primera serien els homes disfressats de dona.
Això és un clàssic, eh?
Un clàssic.
És l'únic clàssic, diguem.
Sí, perquè de fet és que els primers, algunes de les primeres imatges cinematogràfiques que existeixen eren així. Són el personatge que s'anomena el bufó, no? Objecte clarament de burla. En el fons són històries que se'n riuen dels estereotips femenins.
Chaplin ho va fer en un dels seus curts.
Chaplin també, Griffith, per exemple, Judith of Betulia, no? Tenia un personatge de gènere confús que és tractat com un acudit.
De confús?
Confús.
Has dit confús? Ah, pensa, ah, no, he entès Kung Fu de la lluita
confuso,
marcial. Confús,
no. No, confuso. No.
Entesos. Sí, sí.
I bé, això de Griffith, per exemple, o una altra pel·lícula de 1914, Florida Enchantment, no?, de Cindy Drew, que tracta el canvi de gènere i, a més, l'equipara amb un blanc...
El 1914?
Sí, sí. L'equipara amb un blanc pintat de negre, una cosa que també es portava bastant, no? Per tant, transfòbia barrejada amb racisme, era el que hi havia a l'època. Una mica més endavant, no?, personatges directament caricaturers, com a Glenn or Glenda, Deadwood, una de les pitjors pel·lícules de la història.
La Rebecca Sangurina.
Sí. I Bela Lugosi, no?, 1953. I fent un salt així molt, molt ampli en el temps, doncs, què podem dir de La senyora Doubtfire? No podem dir que sigui una pel·lícula transfòbica, no? Però algú va pensar en algun moment en el públic trans com els hi arribaria aquella pel·lícula. Bé, dins de la...
Sempre amb aquella confusió de que per una banda sí, però per una altra banda també a la gent li fa molta gràcia i se n'en fot. O sigui...
Clar, però d'aquest te n'estàs rient, no?
Sí, sí, sí. Aquí.
Aquí. Això, dins de l'àmbit de la comèdia... també hi ha un grup bastant ampli de pel·lícules on es mostra rebuig o fins i tot repugnància, vòmits directament, al descobrir la transsexualitat d'un personatge. Mm-hmm. Això passa, per exemple, a Ace Ventura.
Segona categoria, amb la veu de Kim Carnes i els ulls de Bette Davis.
Exacte. Anem a una categoria una mica més fosca, que serien transassassins, la figura del transkiller. Mm. Bé, aquí tenim des de Norman Bates de Psicosi...
És que estava pensant, eh?
Clar, el personatge de Michael Caine...
La mare trans.
Clar, no és personatge trans, però sí que són personatges que utilitzen aquest canvi d'identitat per fer... el mal, els seus crims, no? Seria també, per exemple, Michael Caine a Vestida para matar.
Uau.
o l'assassí Buffalo Bill del Silenci dels sí. Anyells, no? Era un personatge totalment pertorbat, no? Que és el que engloba, el que uneix tots aquests personatges, es mostren persones amb un trastorn mental directament, no? O sigui, una lectura totalment negativa i errònia del concepte. I l'altra banda, no, de tot això és, si tenim els assassins, també tenim les víctimes. Moltes vegades els personatges trans, dones trans,
són castigats,
són castigades, relacionades amb morbo, depravació, sí, marginalitat, sí, sí, prostitució,
friquis de la vida,
drogues, etc. I són assassinades com a càstig, no, per la seva desviació. De fet, en multitud de sèries policíaques ho hem vist, fins i tot en sèries més d'hospitals hem vist casos de trans que són víctimes dels seus propis tractaments, no? Cosa que et diu directament, això que estàs fent està malament. Un cas que voldria comentar també aquí és el de Dallas Buyers Club, la pel·lícula, no?, Matthew McConaughey, basada en fets reals, on el personatge de Jared Leto era un personatge inventat, un home vestit de dona, un trans interpretat per un home, i se'l crea només per reforçar el personatge principal i, per suposat, acabar malalt i morint. Bé, va guanyar l'Oscar i es centra
ben
aquí...
Ben donat.
Ben donat, perquè ell ho feia molt bé, és veritat, però també entrem a tota la polèmica, no?, d'homes cis interpretant personatges trans, com Eddie Redmayne, la xica danesa, o Cillian Murphy, de Desayuno en Plutón. Strike a pose.
Què passa a la nostra vida arribant a la tercera categoria que Madonna i Vogue apareixen i reapareixen en aquest programa? És com una mena de, és com una mena de presència constant que es despenja de tant en tant i em fa molta gràcia.
Bueno, serà perquè és un gran tema...
És una bona companyia, a mi, no ho dubto.
I tant. I jo l'he posat aquí perquè em dona molt bon rotllo aquesta cançó i perquè després de tanta crítica volia parlar una mica de la representació positiva i conscient que hem tingut més aviat, doncs, recentment, no? Tot i que volia ressaltar el documental Vestida d'Azul d'Antonio Jiménez Rico de 1983, en el que sis transsexuals mostraven la seva realitat a l'Espanya dels anys 80, no? I que justament ara s'acaba de rodar una sèrie basada en aquest documental també, no? Un altre director d'aquí que tracta molt bé el tema és Adrián Silvestre, que va fer Sedimentos, o també Mi vacío y yo, el seu últim títol. I als anys 90 tenim Paris is Burning.
Això no és Art de París, la pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, oi que no?
No,
ah,
això
val,
és una pel·lícula...
Paris is Burning.
Sí, 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 era una pel·lícula sobre els ballrooms, que són aquests balls que s'organitzaven a Nova York a finals dels 80 amb drag queens, no? I que mostraven molt, de manera molt positiva, el vincle familiar que s'establia entre elles, no? I una actualització d'això seria la sèrie Pose, que hem vist també recentment.
Jo no.
No, tu no l'has vist.
No.
Però potser t'agradaria, eh?
Sí, ara veus, em trobo... No puc opinar.
És que hi ha massa sèries.
L'he de mirar? Va.
Si tens una estoneta, per què no?
Sí, no? Un
sí.
Capítol, va.
I tant.
Intento.
Sí, i aquí també volia destacar que el cinema moltes vegades és una gran eina per reivindicar, no? I fins i tot impulsar lleis, com va passar amb Una mujer fantàstica, de Sebastián Lelio, el 2017, que va ser una reivindicació total a través de la seva protagonista, Daniela Vega, que de fet va ser la primera trans en aparèixer a una cerimònia dels Oscars presentant, i que gràcies a ella i al seu activisme, Xile va aprovar
una llei
trans.
No sé si és favoritisme de l'Uri, però Aretha Franklin també, déu-n'hi-do, eh? Aquesta temporada, clar, lògic.
Estem molt sintonitzats amb els gustos.
Quarta categoria.
Sí, bé, no seria ben bé una categoria, seria una ampliació de la representació positiva, no? Perquè no podia faltar el Almodóvar en aquesta secció, que és, doncs, un director que molt pioner en tractar el tema, no? Tacones lejanos, Todo sobre mi madre...
Ell mateix.
Per què no, no? Sí, sí. I després també volia parlar de totes aquestes pel·lícules que han aparegut més recentment que tracten el tema en la infància i l'adolescència d'una manera molt delicada, no? Molt sensible, com Tomboy, de Celine Sciamma, o Girl, de Lucas Dont, o 20.000 especies d'abejas.
Bueno, és un dels temes d'aquesta temporada.
Totalment, totalment, i són pel·lícules que... Bueno,
que a més han agradat molt.
Sí, i molt, mm-hmm. molt ben fetes, molt recomanables. També volia tenir com un petit espai per les actrius trans que estan interpretant personatges trans, que això mm-hmm. ho estem veient sobretot a les sèries ara mateix. Ara mateix, perquè realment va ser abans d'ahir que va començar això. Han estat sèries com...
Més actual impossible.
Sí. Bueno, és que és de fa... A veure,
no, o sigui, no haguessis pogut escriure això fa dues setmanes.
No, a veure, no? sí. Em refereixo a que sí. si mirem la història, sí. doncs que fa molt poquet, no? Orange is the New Black...
La vida s'està desenvolupant davant dels nostres ulls.
Sí, és a dir, estem assistint...
Ens quedem vells al cap d'un programa, val?
És cert.
Endavant.
Doncs això, volia parlar doncs, de la Verne Cox, per exemple, amb Orange is the New Black, o Sense8 i The L Wars Generation Q, on apareix Jamie Clayton, Euphoria, amb Hunter Schafer, o Veneno, no? Amb la Isabel Torres o Gedet entra...
Triomfadora, moltíssimes gràcies i bon estiu!
Gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Marta Armengou, FICCAT. No s'ha acabat encara, no sabem el resultat. Serà demà l'entrega de guardons. Festival de Cinema Català, Roda de Berà. País que intenta defensar el seu cinema i que busca desesperadament divulgar-lo fins i tot internacionalment. Però que no acaba de cuidar aquest festival, perquè realment l'Ajuntament arriba on pot, però jo crec que la Generalitat hauria de decidir aquí agafem això i ho convertim en un esdeveniment de país. I, per tant, s'hauria de fer aquí una canya. No et preguntaré res, perquè sé que has tingut a veure amb el jurat, no ens has dit res, no sabem res, però la Cris Gambin, que és codirectora del festival, tal com estem avui... i el que falta, doncs, es fa la primera aproximació.
Doncs la veritat és que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut del festival d'enguany. Hem volgut fer una aposta per captació de nous públics, sobretot de públic jove, amb propostes adreçades a aquest públic, amb activitats a la plaça de la Sardana coordinades per la nova comissió jove que hem creat enguany, que ha estat un èxit, amb karaoke, hem posat també un trivial de pel·lícules, també un bingo musical, i ha funcionat molt bé. També l'assistència de públic jove a totes les projeccions com Unicorns. També estem molt satisfets amb com anar la sessió inaugural. Vam fer l'estrena europea de Beach House i l'homenatge a Ventura Pons, el Premi Honorífic Montserrat Carulla. Va ser un moment molt emotiu. El Ventura es va emocionar molt, va agrair el premi i sobretot el ser premiat a casa, i va ser molt bonic. Vam tenir la sala plena, que la veritat és que en aquesta primera jornada d'una edició en la que estem reivindicant el cinema vist en sales de cinema, tenir una sala plena de gent per veure una pel·lícula, ens va semblar que era com una manera molt, molt potent de començar. La pel·lícula va agradar molt, Beach House. També en la mateixa línia de formació de nous públics, per nosaltres és molt important la categoria de centres educatius, que seleccionem curtmetratges realitats per centres de primària i de secundària, i que també estan a la línia de formar nous públics, perquè creiem que si volem adreçar-nos a un públic jove, si volem que hi hagi futurs cinèfils, cinèfiles i cineastes, per què no? Doncs creiem que s'ha de començar des d'una edat primerenca i treballar al cinema a l'aula. El festival culmina aquest dissabte amb la gala de Cluenda, presentada per l'humorista i mag Roberto Vara, i que serà retransmesa en directe per la xarxa Més. I res, on repartirem tots els premis de totes les categories d'aquesta 15a edició dedicada a les sales de cinema.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Elle est jolie, pour ça.
Ça m'est égal. Si je l'ai vue, je ne sais pas ce que j'en aurais fait.
Vous avez une maison à La Rochelle?
Non, je passais.
Com se sent amb un accent, je suis de Paris.
L'accent de París, però ella era austríaca, és la veu real de Romy Schneider, acompanyada de Michel Piccoli. A la Filmoteca estan fent un cicle dedicat al cineasta Claude Sauté, i a banda de molts altres títols de la seva trajectòria, aquest Les coses de la vida, dimecres que ve a les 9 del vespre, és potser la pel·lícula més coneguda i reconeguda, encara que a mi m'agrada molt també Una vida de mujer. A Fenòmena... A banda d'Asteroid City, que ja l'hem deixat com l'hem de deixar, Engendro Mecánico, A Bout de Soufre de Godard i, evidentment, Apocalypse Now, Final Cut, dilluns que ve a 3:45 de 4 de la tarda, serà la recomanació que us he de fer. Aprofitant tot plegat, una altra recomanació que us he de fer. Senzillament, quedem-vos encara una estona amb nosaltres perquè ens falta sentir la segona part de l'entrevista que vam fer a Richard Taylor, guanyador de 3 Oscars i gran alma mater amb Peter Jackson del Senyor dels Anells, a banda de moltes altres coses. I no us deixarem amb les ganes, oi?
Arribes més tard del que et penses. Les forces de Sauron ja han emprès la marxa. Els nou han sortit de Minas Morgul.
Els nou?
Van travessar l'Is en la vella del solstici d'estiu. Avancen vestits de genets negres.
Cap a la comarca.
Trobaran l'anell.
Estava pensant una mica en tot el món que el senyor Richard Taylor representa i pensava... Al començament, tot el món dels efectes i de la creació visual... era més aviat podríem dir escultòrica, no? Tàctil, física. Ha evolucionat molt més cap al món pictòric, és a dir, pintat, dibuixat, per entendre'ns. Són dues formes d'expressió artístiques igualment interessants, però trobo que si el món del cinema actual només aprofita els avanços tecnològics per acabar fent amb respecte i admiració a l'animació, és una pena, perquè jo necessito imaginar algú que toca una roba i cus una roba per aconseguir fer aquesta pel·lícula. Llavors, m'agradaria que no es perdés aquest món escultòric.
You could not be preaching to a more devoted member of your congregation.
Sí, no podries estar parlant a un fidel més convençut. Perquè tu parles de la creativitat i aquesta idea tàctil de la indústria cinematogràfica, però crec que en realitat et refereixes a un problema molt real que té la humanitat en general. Perquè si comencem a perdre doncs aquesta idea tàctil, aquesta connexió de les coses que realment importen del nostre planeta, començarem a perdre la connexió humana amb el planeta, que és el planeta que ens alimenta, és la font de la nostra existència. Per mi, la necessitat de mantenir aquest concepte tàctil al capdavant del món dels infants, d'accedir a coses que es puguin tocar, que es poden crear, que al final un bloc d'argila és un objecte inert, un llapis no té cap relat fins que doncs, s'aplica doncs, a la relació tàctil amb la ment humana, amb l'esperit humà. I al mateix temps, com tu mateix has dit, doncs, a través de la indústria de l'entreteniment, és imperatiu que mantinguem les nostres narratives connectades al món físic i tàctil, a la bellesa del món on tenim la sort de viure. I no deixar que aquests processos conceptuals es desconnectin massa d'aquests realismes, perquè crec que això l'únic que farà és desconnectar-nos del cor i de l'esperit del públic des de les històries que intentem explicar.
Jo immediatament, si he de mirar globalment la història del seu art, ofici o passió, per entendre'ns, immediatament vaig de Méliès o Chaumont. En el recorregut em trobo a Ray Harryhausen, més endavant a Douglas Trumbull, i llavors he de saltar a Richard Taylor. Llavors m'agradaria que em digués fins a quin punt se sent formar part d'una família d'amics, que potser ell no els ha conegut, o sí, però els ha de sentir com molt amics.
I feel very humbled by you using my name in the company of that extraordinary
group. Sento una gran humilitat de que pronuncis el meu nom en companyia d'aquest grup tan extraordinari de persones. Però crec que tots els que ens dediquem al món de l'entreteniment audiovisual sentim aquesta fraternitat amb la gent que ens va precedir, perquè, evidentment, ens hem enfilat a les espatlles de gegants. Estem aprenent, ens estem deixant inspirar, ens estem deixant impulsar creativament per als assoliments extraordinaris creatius doncs, dels primers artistes del nostre ofici, i tots els hem seguit les passes. A la nostra empresa no hi ha secrets. Si em truca doncs un infant o una persona jove i em demana que li expliqui com hem fet alguna cosa, jo li explico. Constantment estem intentant desmitificar el que fem, que sigui més accessible a més gent. I això és una continuació de la gent que va venir abans de nosaltres. Igual que Dick Smith, el gran artista del maquillatge, va compartir tot el que feia. Igual que Ray Harryhausen va fer evolucionar tota una generació d'efectes visuals que van inspirar molta gent gràcies a la màgia increïble que aconseguia imbuir a, doncs, els titelles d'animació amb stop motion que feia. Però, evidentment, ell no existiria si no fos per Marcel Delgado i Willis O'Brien. És un viatge generacional doncs, de transmetre aquesta passió per l'ofici i l'aspiració d'arribar a unes imatges encara millors pel nostre públic.
Em fa gràcia que la indústria, o sigui, la New Zealand Film and Television Awards van reconèixer la seva feina en l'època en què podíem parlar de Freaky Taylor, o sigui, l'època de Braindead o de Heavenly Creatures o The Ugly amb Scott Reynolds, però és el món Peter Jackson. Llavors, no se sent, o sigui, no és brillant i curiós que aquella època sembla ara pretèrita, però en el fons devia ser l'època de la il·lusió, amb no res podem fer-ho tot, no? És a dir, quin sentiment el té respecte a aquella època amb Peter Jackson, sense imaginar que arribarien a fer el que van fer després, no?
Just the fact that you have acknowledged some of our earliest projects.
El fet de que tu esmentis alguns dels nostres projectes i de la manera com ho has fet, m'emociona, Àlex, perquè crec que mostra la profunditat en què tu entens el teu ofici. Però, com sempre, quan comences a les beceroles de la teva carrera, realment estàs muntant la via davant del tren, vas sobre la marxa. I si no tens accés a gent doncs, amb més experiència i més ofici que tu, doncs te les has d'inventar, no? Te les has de manegar. I el fet que la indústria del cinema i la televisió estiguessin disposats a reconèixer doncs, aquesta feina pionera al nostre país, crec que és testimoni d'aquest sentiment de comunitat que es va generar doncs, al voltant de la nostra indústria cinematogràfica i la celebració que el poble neozelandès ens va oferir a tots nosaltres i la nostra feina perquè les nostres històries culturals arribessin arreu del món. No hi ha res representat d'una manera més potent que l'èxit del Senyor dels Anells. Jo sempre dic que el Senyor dels Anells no la va fer un director, no la va fer una productora cinematogràfica, la va fer una nació de gent que va unir forces amb el desig de compartir l'experiència cinematogràfica i ajudar a fer que la nostra història de com es va fer aquesta pel·lícula arribés a tot el món. I crec que això parla moltíssim de l'esperit kiwi de Nova Zelanda, de col·laboració i el desig de formar part d'aquesta gran aventura.
Richard Taylor, moltes gràcies pel seu esperit. Segueix endavant. Saludi Tania Roger i moltes gràcies per la felicitat que ha portat a tanta gent com jo.
Thank you, Alec. It's a great pleasure to be in Barcelona representing.
Gràcies, Àlex. És un gran plaer ser a Barcelona representant la nostra empresa amb la meva dona, la Tània, i doncs ser en aquesta universitat fantàstica compartint històries amb els estudiants.
Hem fet un programa molt complet, molt atapeït i molt apassionant, trobo, Marta. O sigui, com te't mereixes tu?
La veritat és que sí, m'ha fet molta il·lusió tornar després d'aquest lapsus temporal i tot, i moltes gràcies per l'òpera.
Sí, efectivament, Marta per la Marta, Armengou.
Fins la temporada que ve, espero.
I tant, i tant.
No ens fallis. No ens falleu la setmana que ve. Sí, nosaltres us fallem. La setmana que ve no tenim finestra. No tenim finestra perquè és Sant Joan. De manera que teniu dues setmanes per la resposta correcta al concurs que hem plantejat i també perquè us reposeu de nosaltres, que també convé de tant en tant una mica, amb coses tan delicioses com aquest Enchanted Melody per Elvis Presley, que Àlex Nordos presenta a l'audiovisual pre-ara de l'arribada de les Folies d'Amour, que fins a les 3 de la matinada faran la nit una mica més gran. Gràcies per ser-hi!
Sube allá arriba y canta una canción. Me gustaría escucharte.
¿Ahora?
Ahora. Ahora mismo. Y más vale que sepas cantar.
Señoras y señores, tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. Hay un gran cantante con nosotros esta noche. El chico de la limpieza. No, 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 no. Oh.